Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i 14 minuts. Miquel Forns, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com esteu?
Anar fent.
Home, el vostre anar fent no és un anar fent com el de la resta de la humanitat, eh? Diríem perquè vaja.
Bé, en definitiva bé. Sí.
Bé. Va, posem-nos en un dia en concret, més que res per allò de ser testimoni de primera fila, que estava a primera fila. El dia de la votació al Parlament de Catalunya. Vaja, el dia de la proclamació.
De la República.
De la República. O d'aquesta República ensordina, o de la República. Que éreu a primera fila, perquè més d'on som a dir, Mítalo. Això és allò de que quan un diu Mítalo allò amb tota la bona fe, està a primera fila, i un altre l'assenyala i diu Mítalo a primera fila, i suposo que cadascú amb la intenció que sigui, no? Com veu viure aquell dia?
Bé, va ser un dia especialment emocionant, un dia diferent, no? I a més, doncs, que la vida ens hagi donat l'oportunitat de poder viure'l, doncs, des d'aquesta posició, doncs la veritat és que va ser un, ja et dic, un dia molt emocionant, eh? Hi havia una certa emoció continguda durant tot el debat, durant tota la votació, i a més com correspon en seu parlamentària. No hem d'oblidar que totes les alcaldies que estàvem, doncs, acompanyant els diputats i diputades del Parlament, doncs no estàvem a l'Ajuntament, ni estàvem al carrer, ni estàvem en cap plaça, sinó que estàvem en seu parlamentària, i per tant hi havia una emoció molt, molt continguda, doncs, que després va, evidentment, esclatar amb alegria en el moment que es produeix la votació i el resultat de la votació.
Que eren allà prop de 300 alcaldes, més
sí,
o menys?
Sí, a dins la sala potser no eren tants, que és l'auditori del Parlament, perquè no s'hi cabia, però n'hi havia més a fora, no? Hi ha moltes anècdotes, hi ha una que és especialment divertida, perquè jo estava assegut entre l'alcalde de Sort i l'alcaldessa de Vic.
Ara us anàvem a preguntar per això, perquè veu mantenir com a mínim, almenys les imatges televisives, així ho van testimoniar, una conversa amb l'alcaldessa de Vic.
Sí, molta estona. I em va fer gràcia perquè, clar, nosaltres no sabíem que estàvem punxats en directe tota l'estona, perquè...
Altra feina tenien, també.
Exacte, vull dir, estàvem... Clar. No, perquè a més estàvem encarats, diguem, mirant unes pantalles gegants que hi havien per seguir
la sessió
del ple, no? I estàvem enfocats tota l'estona per les televisions i no sabíem que estàvem tota l'estona, doncs, això en directe, no? Endevinàvem que podia ser que sortíssim les imatges perquè estàvem asseguts a primera fila, però amb l'alcaldessa de la Garriga, l'alcalde d'Igualada, altres alcaldes, l'alcalde de Masquefa.
Faig parèntesi, estàveu allà per punyetera casualitat de la situació?
Sí, quan vam anar arribant vam anar seient i a més, jo estava dret i va haver un alcalde que va marxar i després, doncs, ens van canviar els llocs, vull dir, però
bé,
perquè la gent es anava aixecant i la sessió va ser llarga.
Pel que sigui, éreu on éreu i amb qui éreu?
La qüestió és que vaig rebre un missatge que em va fer molta gràcia i em va dir, ostres, diu, quin honor, no? Diu, estar assegut al costat de la dona, de l'esposa del president de la Generalitat en un moment tan transcendental. Jo miro, dic, no ho és, eh? Dic, és que físicament s'assembla molt. L'esposa del president Puigdemont amb l'alcaldessa de Vic, amb l'Anna R, s'assemblen físicament i la van confondre, que, doncs, es van pensar que estava assegut al costat de l'esposa del president. I dic, no, és l'alcaldessa de Vic, que també és un honor estar assegut al costat d'ella, és una dona molt compromesa, molt, molt combativa i que ha fet molt per la ciutat de Vic i per la comarca, i per tant, vaja, hi vam compartir conversa i estona molt, molt agradable.
Veu seguir, òbviament, tota la jornada?
Sí. Sí, sí, sí. Vam sortir del Parlament a mitja tarda, devia ser, o a primera hora, no sé, potser a les 5 o les 6 de la tarda, i llavors ja vam baixar cap a Sitges. Jo tenia un acte al casal d'avis Joan Maragall, que era la Castanyada, me'n vaig anar cap allà sense dinar. Aquell dia vaig aprofitar per dinar castanyes i panellets, perquè és el que hi havia al casal, i vaig poder compartir una estona, doncs, amb la gent gran de Sitges, que estaven de celebració de la Castanyada, i després ja vaig marxar cap a l'Ajuntament, on també vam fer una mica de preparar l'acte del vespre, que hi havia un acte, doncs, de celebració, de benvinguda a la República de Catalunya.
Com està la gent? Jo us ho pregunto així, i des del vostre punt de vista, respecte a com estava la gent l'endemà de l'1 d'octubre. Ha passat un mes, han passat coses...
Ja, suposo que depèn molt de cadascú, de l'estat d'ànim de cadascú. Jo m'he trobat gent doncs, molt animada, gent molt preocupada, gent decebuda, gent doncs, motivada, gent hiperventilada. Hi ha una mica de tot, i això suposo que és un procés que també viu cadascú a nivell personalment, en funció del grau en què s'hi ha implicat, en funció del grau del que li genera complicitat o al contrari, li genera rebuig, en funció del grau de si hi ha persones que estan d'acord o no hi estan d'acord, depèn de moltíssimes coses.
Heu vist alguna situació que pugui apuntar o que pugui testimoniar un cert, o una certa alteració de la convivència?
Jo no l'he notada, personalment. Que se'n parla molt, evidentment. És el tema, jo diria, d'actualitat i d'actualitat política i, evidentment, també, doncs, d'actualitat ciutadana, perquè tothom doncs, d'una manera o altra et sents identificat amb una, amb altra o qualsevol posició, però no he vist en cap moment situacions que cregui que puguin preocupar-nos excessivament, eh? I si hi ha alguna cosa diria que és una anècdota en aquest moment.
Mm-hmm. Com que esteu molt, òbviament, en la mira pública, Una reflexió que no sé si heu tingut molt de temps de fer durant aquests dies o que si convé fer, però ens sembla que pot ser interessant, entre el paper institucional de l'alcalde i el posicionament ideològic de l'alcalde. I fins a quin punt és fàcil o no conciliar aquests dos papers en un moment com el que vivim.
Bé, jo vull deixar molt clara una cosa, atenent el que em pregunteu, que és que les alcaldies no som gerents, no ens presentem per ser caps de llista i, per tant, responsables del govern municipal per gestionar estrictament, sinó que som persones amb un ideari polític. I en el meu cas i en el de totes les alcaldies, sigui quina sigui la seva formació política, tots, quan ens presentem, tenim un programa electoral on te queda molt clar què és el que volem fer i quin és el nostre ideari polític. I, per tant, això va lligat amb el càrrec. És a dir, això ho dic perquè hi ha vegades que diuen escolta, és que us hauríeu de dedicar a una altra cosa, només a Sitges, i no dedicar-vos a temes nacionals. No, perdona, això no va així. Nosaltres formem part, molts de nosaltres, de candidatures i de formacions polítiques d'abast nacional, on entenem el municipalisme com una part de l'eix també a nivell més transversal, però nacional, i que forma part de la construcció del país i de la construcció de la nació, i això ho defensarem sempre, estiguis a l'oposició o estiguis al govern i estiguis a l'alcaldia.
Us ho preguntava i afegint un element per aquells que puguin dir, diu, sí, però d'alguna manera l'alcalde és el màxim representant d'una comunitat en la qual hi ha posicionaments, òbviament, molt diversos i ara encara, diguem-ne, que més polaritzats que mai davant de la situació.
Evidentment. I com a tal, des de la part institucional, has de garantir la pluralitat, la diversitat i respectar aquesta pluralitat, aquesta diversitat. Això sí, no t'has d'amagar del que penses i del que la gent ha votat. Perquè, evidentment, tu estàs representant el conjunt de la ciutadania perquè tens el càrrec institucional, però també hi ha hagut unes persones, uns electors i unes electores que t'han col·locat en aquesta posició. I, per tant, això no s'ha d'oblidar. I, per tant, s'ha d'anar compaginant aquestes dues qüestions.
Us ho preguntava per contextualitzar, si vol, la presència d'aquesta pancarta sobre els presos polítics al balcó de l'Ajuntament i fins a quin punt aquells que puguin dir bé, s'utilitza el que és la casa de tots amb alguna reflexió o matisació sobre
això. Cada vegada que es penja una pancarta o algun element reivindicatiu al balcó de l'Ajuntament és perquè hi ha una majoria política que ho ha decidit. I en aquest cas hi ha una majoria política a l'Ajuntament votada pels ciutadans i les ciutadanes de Sitges que han decidit que aquesta reivindicació s'ha de fer i respon a aquesta majoria. Si un altre dia hi ha una altra majoria, doncs es col·locaran un altre tipus de missatges, reivindicacions. Però atent al que diu la majoria.
Us ha provocat molt estimentós, això?
No.
No.
No, no, no. Acostumen a venir sempre de la mateixa banda. No.
Res que hagi alterat tampoc el clima polític o el clima...
No. I fixeu-vos que intentem que, malgrat hi ha doncs, aquesta situació doncs, a nivell nacional, evidentment, és una situació de tensió, lògicament, intentem que a nivell municipal doncs, la incidència en el dia a dia polític també municipal sigui el menys important possible, o el menys greu possible, vull recordar els dos últims plens mm-hmm. de l'Ajuntament on hem intentat...
El darrer hagi, millor, el penúltim pitjor.
El darrer millor que l'anterior, el d'octubre millor que el de setembre, però vaja, hem intentat que hi hagués un clima en el debat estrictament nacional, i evidentment també en el municipal, però estrictament nacional, de correcció, d'acceptació per la diversitat, per la pluralitat d'idees, respectar els tons de paraules, etc, etc. I jo crec que amb això tots els portaveus municipals s'han conjurat perquè això ho mantinguem, i de moment crec que no ho hem en cap moment sobrepassat.
Una darrera la reflexió sobre això. Fins a quin punt creieu que també, o és lògic o no tan lògic, que el context actual i que el context actual de país pugui d'alguna manera arraconar la quotidianitat, el debat sobre aquelles coses quotidianes, i si és normal que això estigui passant o si s'hauria d'alguna manera contrapassar perquè en alguns moments en el debat polític també digués bé, doncs tornem-hi a posar una miqueta el fet local i la gestió del dia a dia.
Jo vull insistir que la gestió local del dia a dia no ha desaparegut, i és a cada minut, a cada hora, cada dia, perquè evidentment és la nostra principal responsabilitat. Ara, evidentment hi ha una transcendència del debat nacional que també passa als municipis, i més quan el món local s'hi ha bolcat tant, perquè és que el món local de Catalunya s'hi ha implicat molt en aquest procés nacional. Jo no ho vaig viure directament perquè era un criu, però la transició política espanyola, després del pas doncs, del règim feixista a la democràcia, també hi va haver una certa, diguem, explosió del món local, no?, per aquest procés que vivia en aquell moment el país, no? I evidentment doncs, hi ha una implicació que fa que hi tingui molt a veure i hi hagi una certa connexió, però jo vull insistir, la nostra principal missió i responsabilitat és el dia a dia local, i aquest no s'ha oblidat en cap moment.
Sembla mentida, en un altre context, més d'on ja pensarien les municipals del 2019, i ara a tothom li queden com si fossin...
És que estem a meitat de mandat, també, estem a meitat de mandat, i per tant encara meitat passat, hem passat l'equador aquest estiu. No?
Però diem que en aquest context, per descomptat que ningú es planteja, vaja, ni remotament allò què pensarem o què deixarem de pensar, o qui s'hi posarà, qui s'hi deixarà de posar.
És que fixem-nos que aquests últims dies, jo diria que les notícies són canviants cada hora, cada minut. Tot va canviant tant que no sabem què realment podrà succeir. No
us han citat a declarar encara?
Encara no. És una qüestió... No és que estigui fent una crida perquè em citin,
No, però, si més d'un pot pensar, mira, primera fila també perquè ho citin, penso,
abans de l'1 d'octubre hi va haver un... a correcuita, es van citar no sé quants alcaldes, la fiscalia a correcuita, ha passat l'1 d'octubre, no n'han citat cap més. És curiós, si més no per l'anàlisi que facin els que ho analitzen profundament, no? Quan parlen de si realment la justícia espanyola està polititzada o està polititzada diguem, judicialitzada la política, no? És per fer una reflexió, perquè realment abans de l'1 d'octubre, desfilada d'alcaldes i alcaldesses a declarar a davant dels jutjats, davant dels fiscals en aquest cas, no? Passa l'1 d'octubre i ja no s'hi tenen ningú més. Què està passant aquí? Què està passant? Perquè hi va haver pressa per fer tots els expedients. Per tant, és una pregunta que ens hem de fer amb la reflexió aquesta de si realment la justícia està polititzada o no.
En el pragmatisme de la vida real, amb la Generalitat tal com està, hi ha una escola per fer, hem de suposar que hi ha altres coses sobre la taula que també depenen en major o menor mesura de la Generalitat de Catalunya, del govern de la Generalitat. Més d'un es pot preocupar per això?
Evidentment, i no només de la Generalitat, de l'Estat. Precisament el divendres vam celebrar els 30 anys de l'Associació de Serveis Turístics de les Platges. Les Guinguetes de les Platges.
Sí.
Hi va haver el sopar de germanor anual i vaig poder, juntament amb la primera tinent d'alcalde, amb l'Aurora Carbonell, compartir doncs, aquest sopar de germanor amb ells. I els vaig explicar que una de les grans preocupacions és que clar, la façana marítima, tot el que és l'estabilitat de la sorra, de les platges, això depèn
de
costes i depèn de l'Estat. I si hi hauria alguna dificultat doncs, amb tot aquest procés, no? Perquè tenim un avantprojecte d'espigó submergit a la platja Sant Sebastià, sobre
que havia de començar l'any que ve, no?
Sí, aleshores, s'havia de començar,
tot el tràmit, tota la tramitació administrativa.
Doncs a mi la setmana passada em va confirmar el Ministeri a través de la demarcació de costes que això va endavant, igualment. Per tant, vull creure, doncs...
Deuríeu respirar, allò, mira...
Vaig respirar.
Sembla mentida que quan les coses suposadament anaven millor, tot estava aturat, i ara que estan d'aquesta manera, doncs trobes algú...
Jo vull creure que realment quan les coses es fan bé, i en aquest cas els passos s'han fet bé...
En la cadena intermitja, hi ha algú que...
Exacte, i a més, vull dir, en l'àmbit... Aviam, avui estan bé i pot ser que demà algú surti i ho aturi, però en aquest moment el procés va endavant d'acabar de redactar el projecte constructiu. Per tant, ens han dit que al llarg del mes de novembre s'acabarà de redactar perquè estan ja acabant-lo, i això vol dir que ja podria anar a exposició pública abans de finalitzar aquest any.
És a dir, que es compliria el termini que es va marcar en el seu dia, no?
I segurament el que veurem a exposició pública serà el projecte que ens van explicar amb aquell zigurat, l'ensaïmada aquella, ensaïmada, sí. Perquè és la manera com ho va popularment batejar la ciutadania, que era l'audiència pública, no? Amb aquella mena de placeta, de mirador, en forma circular, en forma de zigurat.
Els recomanem que vagin a veure-ho, perquè aquestes coses són aquelles que s'han d'anar a veure abans de poder-hi el què, perquè si no, vaig veure no sé què, i ara fa dies que va passar aquella audiència pública, i per tant, aquells que no recordin massa o que no hi haguessin pogut anar, tindran l'oportunitat.
Exacte, perquè això, de poder-ho veure. Si va a exposició pública, doncs vol dir que el procés va endavant. Jo ja vaig advertir amb el Ministeri que, arrel de les opinions que vam recollir de la ciutadania, no estàvem d'acord en què es faci aquest zigurat, i per tant, l'al·legació de l'Ajuntament, si surt d'aquesta manera, és dir, retireu això perquè que es faci l'espigó no depèn d'això, d'aquest petit mirador, sinó que és un element que no és ni estructural ni funcional.
Que dèieu que era una llicència dels projectistes.
Exacte, i per tant això es pot treure i va endavant. I després s'haurà de fer en paral·lel tota la tramitació de l'expedient ambiental, de tota la memòria ambiental, etcètera, etcètera, no? Que aquest és un procés més llarg, perquè això sí que em van dir, el podríem fer la versió abreujada de la tramitació ambiental, i no la farem la completa, per donar total garanties de que l'espigó a nivell mediambiental no tindrà cap mena d'afectació. Per tant, per aquesta banda anem bé. Per la banda de la Generalitat, del tema de l'escola Agnès, en principi tot continua normal, i estem acabant de tancar els perfils del conveni per poder firmar el conveni per la construcció i el cofinançament de l'escola. Intentarem també abans de Nadal.
Estirem una mica aquest fil també perquè tothom ens entengui.
Perdó, un detall.
Sí.
Si firma el conveni el conseller o consellera, pot ser que trobem una dificultat perquè des del punt de vista de l'estat espanyol estan cessats, i no sé si ho pot fer això un ministre o no ho ha de fer. Si el signa un director general, o com que no estan cessats, doncs no hi ha d'haver cap dificultat.
D'acord, però en principi diguem-ne que l'hauria de signar algú amb responsabilitat, sigui d'aquí, d'allà, sigui qui sigui, algú ha de...
Per part de Sitges, l'alcaldia. Això segur.
Que està habilitada, l'efecte. Però és a dir, de moment, per allò que dèiem, com que tots els processos han de tenir una signatura, i hem d'entendre que si s'ha arribat fins aquí no hi haurà ningú en aquest sentit que qüestioni el procediment un cop s'ha arribat fins aquí.
Esperem que no.
Us ho preguntava en el sentit per als oients. Quantes àrees de l'Ajuntament o quantes àrees de gestió de l'Ajuntament són susceptibles de Generalitat i Estat?
Bueno, depèn de l'àmbit competencial, és a dir, depèn moltíssim d'aquells aspectes de que no són estrictament municipals i que hi tens una relació amb una altra administració. Per exemple, el Departament d'Ensenyament en seria un de molt clar i molt evident, perquè les llars d'infants són municipals, però els centres educatius de primària i secundària, els centres educatius de primària són municipals, els edificis, però la docència, no, és de la Generalitat, i els centres de secundària, edificis i docència, és de la Generalitat. Per tant, s'hauria de veure. No són masses,
No són masses.
No són masses, El Departament d'Ensenyament en podria ser un, evidentment tot el que afecta a façana marítima en podria ser un altre. Aspectes urbanístics
també depenen de l'aprovació de la Generalitat,
sempre i quan hi hagi, això que dèiem, la signatura del conseller, és a dir, o del secretari general, que són els que han estat cessats des del punt de vista del govern espanyol. Si són, diguem, actes de tràmit de director general cap avall, continuen
cap problema. Serveis socials?
Serveis socials també. Podria ser un pel tema, per exemple, el contracte programa, però bueno, ho tenim tot molt avançat, No hi hauria cap dificultat.
Apuntem també aquí, i a veure si l'alcalde ens pot també fer una mica de llum. En el darrer ple municipal, una pregunta de Carme Gasulla sobre una comunicació que havien rebut Kansas Picnic i Club de Mar. Però si ens podeu explicar una mica això, perquè va quedar, diguem-ne, dins del debat del ple, entre altres temes, va aparèixer Això quan semblava d'alguna manera que el futur d'aquests equipaments estava bastant garantit. Aquesta comunicació què és?
És, bueno, com probablement recordareu perquè ho hem parlat moltes vegades, els establiments que estan en zona de domini marítim terrestre, que vol dir en zona de domini públic, a la façana marítima, depenen de l'Estat. És terreny, diguem, estatal, i per tant aquests establiments es deuen a la regulació i a la normativa estatal, no municipal, en aquest cas. Això afecta concretament el passeig de la Ribera i passeig marítim, sí. Diguem, el pícnic, el Kansas, el Club de Mar i a les instal·lacions del Club Natació.
Natació.
Val? Hi ha més afectacions al municipi, per exemple, les casetes de la platja del poble de Garraf.
D'acord. També estan en zona...
També estan en zona marítima terrestre.
Festa. És a dir, en zona estatal, vaja.
Exacte, en zona estatal. I després hi ha algun establiment més, Vivero, Chiringuito,
sí.
El Rosamar, em sembla que les botigues, és a dir, hi ha uns quants, Però els que més tenen situació més complicada són aquests quatre, Pícnic, Kansas, Club de Mar, Club Natació, perquè tenen la situació de la concessió administrativa caducada de fa temps. Mm-hmm.
Semblava, però, que en algun moment la legislació espanyola obria molt una forquilla, vaja, es va parlar en el seu dia de fins a 90 anys.
Sí, però per poder-ho fer, què vol fer l'Estat? L'Estat vol regularitzar la situació i, per tant, vol treure la concessió administrativa de nou. Val? Però que està caducada, el que vol, el que pretén, és treure la concessió administrativa de nou i, per tant, que els establiments actuals s'hi puguin lògicament presentar si és del seu interès, però també, evidentment, com que és un concurs públic obert a tothom.
Per tant, diferenciem aquí, no es tracta de ni enderrocar ni res de tot això, es tracta de posar sobre la taula de nou la gestió d'aquests equipaments,
la concessió, regularitzar-la, i sí que l'Estat és de l'opinió que les actuals instal·lacions s'haurien de reduir. Per tant, sí que plantegen un enderroc parcial de les instal·lacions actuals per fer-les més petites. Per què? Perquè el pas entre el passeig sí. i la platja sigui major i també la visibilitat del mar. Aquest és el criteri de l'Estat. Això ja fa anys que dura.
Sí, oi tant.
Jo quan era regidor de l'oposició ja en parlàvem.
I aquesta és la versió millorada, exacte. Perquè la versió inicial era tirar-ho terra tot.
Derribo. I de fet hi ha una sentència judicial del Club de Mar que ja fa molts anys que no s'ha executat, i com que no s'ha executat no sé si està caducada, però que diu...
Sí, parlàvem de finals dels 80, principis dels 90.
Jo quan era regidor de l'oposició, la legislatura 2007-2011, recordo un projecte que ens havia explicat l'Armand Paco, que era aquell moment regidor d'Urbanisme, doncs que ja, diguem, esponjava aquestes instal·lacions, perquè el criteri d'aleshores d'allà del Ministeri era fer-les més petites. I per tant s'haurien de sortir a concessió administrativa més petites. De totes maneres, els hi ha donat unes setmanes per presentar recurs, i em consta que els establiments han presentat aquest recurs, una mica exposant la seva posició. De fet, em sembla que és demà o passat demà que tenim reunió a l'Ajuntament, tots els establiments amb els seus representants, advocats, diguem, els seus representants coneixedors de temes legals, amb els de l'Ajuntament també, amb els juristes de l'Ajuntament, per poder doncs intentar fer una posició comuna entre Ajuntament i establiments, perquè hi ha establiments privats, però també hi ha clubs sense ànim de lucre, i clubs que són clubs esportius, que la seva raó de ser és que estiguin a la façana marítima, mm-hmm. perquè un club de mar que té escola de vela, si el fums dalt la muntanya no sé què faran, i un club natació, evidentment, ja té una instal·lació de piscina, però la instal·lació marítima ha d'estar a façana marítima. Per tant, fer diguem, una posició comuna sobre aquesta situació.
Ha caigut com una...
Perdó, i tant. Les casetes del poble de Garraf també es troben en la mateixa situació, també han rebut aquest requeriment, i aquí sí que els hi posen, sembla, que les volen eliminar, perquè l'ús que tenen avui en dia no és l'ús pel qual van néixer fa molts i molts anys, que eren casetes de bany, i avui en dia algunes d'elles tenen ús residencial. I l'ús residencial a la platja està prohibit per la llei de costes. Per tant, s'ha de veure doncs com s'encaixen això, les noves concessions, els usos, i l'Ajuntament estarem a disposició i col·laborant amb uns i altres per intentar trobar una posició de compromís, una solució de compromís que pugui satisfer la intenció de l'Estat i també la continuïtat dels establiments i dels clubs.
Té un punt també aquesta situació per tots aquells que pensin bé, doncs una miqueta més enllà d'Aiguadols, tota l'urbanització que es va fer.
És anterior.
És anterior.
És anterior a la aprovació.
Per això ho tornem a recordar.
És anterior, eh? La Marina d'Aigua Dols,
i
Punta Gaviota i tot per això, dies. Són anteriors i per això estan consolidades i no està en dubte. I a més, en aquest cas em sembla que no són concessions administratives.
No, no.
I per tant, les concessions administratives són de l'Estat i l'Estat és el propietari.
Perquè les casetes de Garraf no estan protegides.
Sí.
Des d'un punt de vista, això
estan en el catàleg i hem de veure el grau de protecció que tenen, que sigui el suficient per evitar
per poder defensar la posició.
Que una d'aquestes l'Estat no li agafés la vena de que digués doncs no, ensorrar màquines i tot fora, que tinguessin el grau de protecció, que sí que vam fer pels establiments d'aquí del Picnic Kansas Club de Mar i Clonatació, que els està catalogat com un bécil, els vam catalogar en el passat mandat com a bé d'interès local i li ha donat un grau de protecció que com a mínim doncs, garanteix que no puguin entrar les màquines demà passat.
D'acord, no marxo massa d'aquí perquè en el Port d'Aigua Dols també havia viscut aquesta situació des del punt de vista d'entendre's allò en terra de ningú entre Estat i Ajuntament.
I Generalitat, perquè la concessió és del Port, és de la Generalitat, i en canvi el poblat del Port, com que la línia marítimo-terrestre és tan capritxosa que es belluga com es belluga,
és estatal
i els habitants, els residents, estan en règim de concessió administrativa, que se'ls acaba no sé quin any d'aquests, ara
no trigava massa,
dos o tres anys o així, i per tant haurien d'abandonar els seus habitatges i tornar a sortir a concessió amb un concurs nou, no? I la intenció nostra va ser moure la línia perquè tot el poblat fos municipal, però ens van dir que no. El govern del Partit Popular, el passat mandat, va dir que la línia no es movia. És que la línia marítimo-terrestre és capritxosa, perquè...
Bé, mira si és capritxosa, que no s'ha mogut mai.
Clar, la van dibuixar en una època en què no hi havia el passeig marítim, o, com l'entenem ara, no hi havia els establiments, no hi havia el port, i clar, llavors han quedat en una zona doncs estatal, activitats... I residència que
i usos que fa 30 anys o 40 no es contemplen.
Jo sempre poso com a exemple que la línia aquesta marítimo-terrestre ve pel passeig, passa pel mig de la fragata i entra pel portal de la punta, o sigui, la segueixes i entra pel mig de l'església, al mig de l'església parroquial.
Ja ho recordem molt quan es va donar bé, quan se li va donar permís al taxi boat famós, sí. I aleshores es parlava d'on col·locar la caseta, sí. Perquè allò era terra de tres propietaris.
Sí, sí, sí.
Ajuntament, Estat i Generalitat.
Tres administracions.
Aleshores, depèn d'on la posis, doncs aquella caseta depèn d'algú, depèn d'un altre.
Això és com gestionar Cala Morisca, que pels gestors de Cala Morisca és un calvari continu, perquè hi tenen l'Ajuntament, evidentment, com a terme municipal, i tenen costes, evidentment, perquè és zona marítimo-terrestre de l'Estat, i tenen la Generalitat, perquè les guinguetes, les activitats de temporada, la gestió de la Generalitat, i tenen Renfe, perquè passa la via del tren, i tenen carreteres, perquè passa la carretera a les costes, i tenen el Parc del Garraf, per tant, i tenen la Diputació, uh-huh. I xarxa Natura 2000, per tant, i tenen directrius europees, un calvari.
I l'obligació de tenir-hi un accés públic.
Exacte, a més. Per tant, és complicat. Jo ho poso com a exemple de que ells pobres, no, els que gestionen aquest espai, intentant donar un servei turístic de qualitat i cada estiu, s'han de barallar amb tantes administracions que al final realment es fa molt difícil.
Ara que ens heu plantejat l'estiu, fiquem una miqueta de cullerada en aquest estiu que acabem de passar, des del punt de vista d'un pla d'usos que encara s'ha d'aprovar del tot i una vida quotidiana, diguem-ne, que genera, ens sembla que els mateixos greuges o problemes que ha generat sempre, sobretot en la gestió de l'espai públic. Per què està trigant tant el pla d'usos?
Perquè és molt complexa. És molt complexa. A més, quan ja semblava doncs, que ho podríem tenir una mica més encarat, ha sortit tot el tema dels habitatges d'ús turístic, sí. Amb la suspensió que vam fer de llicències ara farà un any, i ho volem completar ara. Quan ara acabarà la suspensió, diguem, el termini que teníem d'un any, aquest desembre o gener, i voldríem intentar que coincidís tot. És a dir, que pla d'usos i decidir què fem amb les llicències d'habitatges d'ús turístic coincidís en el temps. I per tant, en els propers mesos ja posarem sobre la taula la resolució del que voldríem que s'aprovés.
La regidora Aurora Carbonell va dir en el seu dia que l'Ajuntament té, o menys té molt emparaulada la intenció de no facilitar l'increment d'habitatge turístic.
És que en tenim moltíssims. En tenim moltíssims i moltíssims en situació irregular. I clar, també hem de veure una mica la capacitat d'allò que diuen de càrrega, no? És a dir, fins on el municipi pot aguantar, no? Pot sostenir i pot fer viable a nivell de serveis públics, no? També tant nombre d'allotjament.
Se n'han pogut regularitzar molts?
Sí, bueno, la data, la xifra
exacta
no la sé ara.
No heu sentit de si aquesta és una batalla que hagués durat més temps? O...
És a dir, tenim la contradicció de que com que no podem donar llicències noves, regularitzar, no els podem regularitzar els que estaven en situació il·legal, però sí detectar-los. Aquí sí que hi ha hagut una feina ingent, però és això, és que n'hi ha tants com legals, i és moltíssim.
Això serà difícil d'erradicar, no?
Serà difícil perquè, a més, hi ha hagut una tendència social. És a dir, doncs els propietaris, no, han vist que pot ser una font d'ingressos interessant per a les seves economies i han fet aquesta aposta, no? I les plataformes digitals, lògicament, doncs, tampoc hi ajuden massa, en el sentit de que permeten, doncs, que la publicitat d'aquests allotjaments sigui molt fàcil.
Alguns dels oients pensaran, mi, que estem envoltats de... Vaja, la qüestió dels Tom Manta, que no deixa de ser una venda il·legal, la qüestió dels pisos turístics il·legals, la qüestió de locals que han obert en lloc on el pla d'usos encara deia que no podien obrir i van obrir.
Sí, però...
Estem plens de picaresca.
Hi ha molta picaresca en la societat, eh? És que la societat aniria molt millor si no hi hagués tanta picaresca, eh? Però això és una cosa que és responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes, evidentment, no? Però em refereixo que aquests establiments que han obert també en una situació irregular, evidentment tenen expedients oberts, eh? I mica en mica també es van produint pronunciaments judicials, eh? Pronunciaments judicials que majoritàriament donen la raó a l'Ajuntament. Majoritàriament, alguna vegada no, però majoritàriament sí.
Us ho preguntava així per de nou posar sobre la taula fins a quin punt la casa és capaç de fiscalitzar tot això. I ficaríem aquí també la qüestió, per exemple, dels veïns del carrer Bonaire, amb els establiments, amb el soroll, amb totes les medicions que s'han fet i que demostren que molts d'ells no compleixen amb la normativa d'aïllament, etc, etc.
Per poder-ho fer de manera més ràpida i, per tant, donar resposta immediata, que és una mica el que demana el ciutadà i la ciutadana que té una molèstia d'un establiment o que veu com algú està infringint de manera reiterada doncs, la normativa, per donar la resposta més immediata possible. Jo ho dic, falten mans a l'Ajuntament, sempre ho he dit, vull dir, aquests últims anys amb totes les normatives estatals que ha fet que no poguéssim renovar els contractes temporals, que justament era de treballadors i treballadores de llocs claus, no? Enginyers, advocats, persones que administratius que feien, tècnics que feien tots aquests tràmits, no? I que ja s'havien convocat aquestes places de manera temporal per això, per cobrir aquestes necessitats, també evidentment d'agents de la policia local, de comandaments de la policia local. Tot això fa que, com que l'Ajuntament es va primar per normativa estatal i encara no estem en capacitat de poder recuperar-nos a nivell de plantilla, doncs tot és més lent, no? I hi ha resposta de l'Ajuntament? Sí, però a mi m'agradaria que fos molt més ràpida.
S'obrirà la Plana i Santa Bàrbara i enxamparà l'Ajuntament en aquesta situació des d'un punt de vista de capacitat logística.
Estem sent prudents amb l'obertura del nou barri de la Plana i Santa Bàrbara, perquè de fet ja es podria obrir.
Més d'un ho preguntava. Escolta, quan veu parlar amb el president de la Junta de Compensació que deia que d'aquí dos dies això s'obria i encara no s'obre.
La intenció seria fer-ho abans de Nadal, però que evidentment volem tenir també certa seguretat de poder controlar una mica la zona, perquè si no pot esdevenir un espai on només hi ha carrers i hi ha terrenys i no hi ha cases
i cotxes aparcats.
Pot ser un cau de moltes coses, eh? Per tant, vull dir, hem de tenir la capacitat de respondre-ho o obrir-ho parcialment, obrir les vies principals només per facilitar que la mobilitat millori de Sitges, que és una de les coses que estan sobre la taula, obrir ara, les vies principals.
Ara, des del punt de vista de testimoni, teniu la sensació que va molt ràpid allò?
El desenvolupament de la Plana? No, de fet, s'ha fet el que vam explicar a l'audiència pública i d'allà cap aquí no s'ha fet res més. Vull dir, està completada l'urbanització i, per tant, ara la nostra prioritat, que sí que ens agradaria que anés molt ràpid, és que el Parc de Santa Bàrbara i els equipaments públics que han d'anar-hi, la reforma de l'ermita, la masia de Santa Bàrbara, les millores dels aparcaments, etc, tot això, la zona d'arbrada de la Cini del Bord, tot el que va lligat amb el Parc de Santa Bàrbara a nivell d'horts urbans, espai de lleure pels animals, tot això sí que el primer. Aquesta és la i evidentment els habitatges de protecció.
Creieu que serà el primer?
Per part nostra?
No.
Per part nostra sí. Ja, bueno. Per part nostra sí, perquè els expedients que bellugarem nosaltres i que bellugarem són aquests. De fet, estem a punt d'aprovar els plecs ja de la convocatòria dels habitatges de protecció oficial per la em refereixo per la construcció, eh? No el sorteig dels pisos, eh? Mm-hmm. Per la construcció, hem d'anar a pams.
Sí, sí, que hi ha d'haver-hi primer els projectes i després...
Això ho estem, evidentment, nosaltres posant sobre la taula com a prioritat i és el que estem treballant amb els tècnics municipals. Ara, el sector privat, lògicament, també s'està bellugant i aviat començaran a fer peticions de llicències.
L'Ajuntament pot modular?
Pot modular, clar. És la, jo crec que s'ha de ser la funció... La funció, el que no pot és allò que sempre hem dit, no? Vull dir, fer una posició taxativa contrària o això, perquè evidentment tot això ha generat drets, però sí que pot intentar modular doncs, el creixement i de fet la comissió aquesta que...
Veu apuntar en el seu dia la creació d'aquesta comissió?
És per això, és perquè faci una supervisió, un control, una anàlisi de com es va produint el creixement i anar marcant ritmes.
Està per crear-se?
Sí, encara. Sí, sí, sí.
No ho haurà trigar massa, de suposar?
No. Abans de final d'any estarà creada.
Us hem deixat aquí aquest comunicat de la comunitat de propietaris d'El Cortijo, publicat a l'ECO, i segurament ens sembla que podem reflectir més o menys una sensació general que són unes qüestions tan específiques que es fan difícil de traduir en llenguatge planer. Tot plegat tindria relació, tornem a refrescar la memòria perquè en el seu dia amb l'alcalde li vam dir que ens ho podeu explicar i l'explicació anava a finals dels anys 50 amb el primer Pla General de Sitges que diguem-ne que atorgava aquella zona on ara tenim aquests coneguts, els nostres diguem-ne gratacels particulars, atorgava aquesta zona la possibilitat de construir-ne encara una altra o de construir més en aquell terreny. Després el Pla General posterior va eliminar aquesta possibilitat i ara la propietat de la zona entén que pot no només demanar a l'Ajuntament un rescabalar els drets adquirits en el seu moment, sinó posar en marxa un procés de construcció. Semblava, pel que ens havíeu dit, que hi havia hagut, i sembla que això és així, un cert acord per no construir un altre bloc de pisos d'aquestes dimensions tan generoses, sinó de construir a la baixa i continuar, d'alguna forma, la línia de cases del Passeig Vilanova. Ens havíem quedat més o menys aquí. Què ha passat des d'aleshores?
Sí, el que voldria dir és que és a dir, quan el Pla General dels anys 80 i el posterior del 2006 eliminen
la possibilitat
de fer aquest altre bloc o aquests altres blocs, evidentment els promotors que els havia generat uns drets a l'anterior Pla General del 59 o no sé quin any, pleitegen, és a dir, posen un pleit a l'Ajuntament.
Aquell pleit dels 10 o 11 milions d'euros.
Exacte, i posen un pleit que guanyen. Que guanyen. I el que li toca fer a l'Ajuntament és l'execució d'aquesta sentència en la qual, diu, heu de donar edificabilitat amb aquestes parcel·les, no? I aquí està, diguem, la polèmica en aquest moment. És a dir, que els promotors exigeixen el compliment i l'execució de sentència i estan tenint molta paciència perquè ja fa temps d'aquesta sentència. L'Ajuntament estem buscant una fórmula per donar-los aquesta edificabilitat que la sentència diu.
És a dir, refresquem la memòria, això és una sentència no recurrible, eh?
No, és ferma.
No, és ferma.
És ferma.
O l'Ajuntament fa això o l'Ajuntament ha de pagar. O troba un acord, clar, hem de suposar...
La lògica ens diu això, és a dir, si no els compensem d'una manera, s'han de compensar d'una altra. Uh-huh. I la posició dels veïns, és a dir, no dels promotors, la dels veïns, és a dir, les persones que viuen actualment en aquests tres edificis del Cortijo, és contrària a que s'edifiqui més allà. Per moltes raons, doncs perquè l'espai l'utilitzen de manera veïnal per altres usos, pel que sigui, i per tant doncs no ho volen.
Hi ha una cosa que afecta a tothom, que és aquesta sentència judicial.
Clar.
Se sigui promotor, se sigui veí, se sigui ajuntament.
No, i a l'Ajuntament estem obligats. És a dir, si no complim la sentència, també es pot actuar contra l'Ajuntament per diferents vies. Aquí, en aquest comunicat que han fet els veïns, diuen que es reserven el dret d'actuar civilment i penalment contra les autoritats municipals, entenc jo. No? Però és que també poden actuar civilment i penalment si no complim la sentència. Sí. Vull dir, estem una mica al mig. No? I, per tant, la nostra posició... des del punt de vista ja polític, no estrictament de compliment de la sentència, és dir, busquem una solució que signifiqui no fer un quart edifici com aquest, un quart o cinquè edifici, sinó buscar una fórmula que sigui més d'acord amb el Passeig Vilanova actual, és a dir, que pugui ser uns edificis arrenglerats, diguem, a l'actual vorera del Passeig Vilanova, més baixets, més de la mateixa alçada,
o sigui,
de menys impacte, si no és un, doncs que siguin dos. Si es perden places d'aparcament perquè es perden places d'aparcament d'aquella finca, que és la que utilitzen els veïns, mirem de fer un aparcament soterrat, lo suficientment gran perquè els veïns, per donar resposta amb els que aniran a viure en aquests blocs i amb els veïns actuals, no sé, anar buscant una solució d'aquest tipus, no? No s'accepta. I clar, ens trobem aquesta situació. L'Ajuntament ha aprovat uns plans parcials per tirar-ho endavant i donar compliment a la sentència, i la resposta dels veïns és aquesta que s'ha publicat, que no ho accepten de cap manera.
Perquè vostès s'han reunit amb els veïns en diferents ocasions?
Sí, en diferents ocasions, amb veïns i amb propietaris.
Per tant, aquest no és un posicionament nou, us ho han fet saber...
No, ni d'aquest mandat, és inclús del mandat anterior, perquè això ja va començar el mandat anterior.
Sí, és cert, que ja se n'havia parlat.
I hem intentat que no generi polèmica, hem intentat que trobar una posició de consens, però no s'accepta, no? I bé, doncs ens fa difícil, és difícil solució, perquè hi haurà una part que no quedarà contenta, perquè si hi ha una sentència que ens obliga i és ferma a l'Ajuntament que hem de donar compliment, clar, després sempre hi ha l'opció que si no es compensa d'aquesta manera es pot compensar d'una altra, però d'una altra què voldria dir? Traslladar l'edificabilitat a un altre lloc, però d'aquesta magnitud, a un altre lloc, a una altra finca, o compensar-ho econòmicament, i econòmicament es va fer un càlcul que podria ser de 10 o 11 milions d'euros, i a mi em sembla que ara tornar a l'Ajuntament, ara que està sanejat, ara que té una situació còmoda econòmicament que li permetrà fer el que durant 6-7 anys no hem pogut fer, i que comencem a fer inversions, començar a recuperar plantilla municipal, començar a sortir d'aquest pou on estàvem, carai, que li caigui ara una sentència de 10 o 11 milions d'euros, si fos el cas, això està per veure, si fos el cas el tornaria a tirar enrere l'Ajuntament financerament i tornaríem a estar hipotecats uns quants anys més.
Però clar, vist aquesta situació, quina sortida hi ha?
Bé, nosaltres hem defensat aquesta, que és la de fer uns edificis més baixos arrambats a la vorera del Passeig Vilanova, de la mateixa alçada del conjunt que hi ha, diguem, sí. A les cases d'Emperador, més o menys totes aquelles que són de la mateixa alçada, i que permetés donar compliment a la sentència, intentar satisfer els veïns en el sentit de mirar l'aparcament, mirar que, doncs, que no tingués una afectació en la piscina que tenen, mirar d'intentar que fos el més còmode per tots, però per donar-li una sortida. Aquesta és la posició que hem defensat i que hem posat a les reunions.
Em refereixo per si l'Ajuntament continuarà fent valent aquesta posició, perquè és que algun dia o altre això ha de tenir una data de dir no, ens quedem en aquesta posició.
I l'última paraula també la tindrà la Generalitat, també, perquè vull dir que la reforma que fem del pla parcial
ha de tenir
passar per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat.
Doncs no? Hi haurà per estona, no?
Sí, suposo que això té la seva tramitació, i espero que en tot aquest tràmit doncs ens puguem posar d'acord i no haguem d'entrar en el que diu aquí, no? En aquestes mesures penals i civils contra l'Ajuntament.
La Generalitat també ha de dir alguna cosa sobre el patronat i sobre si la proposta de l'Ajuntament...
Sí, i tant que ha de dir, perquè n'és el propietari i no volen vendre.
Vaja.
No volen vendre.
Sí que són senyors.
Ara que tenim els diners per comprar-lo,
ara no volen vendre.
No volen vendre.
I què en volen fer d'aquella ruïna?
Doncs de moment,
dit així,
el tenen igual. I és una vergonya. Però de moment no volen vendre. Ara no poden vendre. Ara no és que vulguin, ara no poden, perquè com que estan...
Sí, ara tampoc hi haurà ningú. Sí,
està
sí.
Intervinguda com intervinguda, no hi ha la signatura per poder fer cap operació.
D'acord, però la Generalitat no el vol vendre.
Però l'última notícia que vam tenir aquest estiu és que no volien vendre.
Quines raons? Sí, bé, em van donar, o...
La Generalitat a l'anterior mandat es desprenia de patrimoni, venia perquè tenia una situació econòmica molt complexa i va vendre patrimoni. En aquell moment era un moment perfecte per comprar el patronat, però l'Ajuntament, que estava
tan endeutat,
no tenia els diners per fer-ho. I ara diuen que, com que la situació econòmica de la Generalitat ha canviat,
ara no tenen cap...
no tenen motiu pel qual de despendre's de patrimoni i, per tant, no vendre. L'opció que ens posen és un lloguer o una cessió amb lloguer o alguna cosa d'aquestes. I clar, estem esperant la proposta econòmica,
sí.
Però els hem dit que a veure què ens presentaran, perquè allà s'hi ha d'invertir, perquè que lloguem el patronat no vol dir que demà passat puguem entrar, vol dir que s'ha de reformar profundament el patronat, i per tant l'Ajuntament i per tant el poble de Sitges s'haurà de gastar diners, i per tant aquest lloguer o aquesta cessió diguem que ens pugui fer la Generalitat ha d'anar d'acord amb aquesta inversió que farem, per tant ha de ser un lloguer, vaja, simbòlic.
Deixeu fer un futurible tendenciós. Ara imaginem que del patronat cau algú, com va caure la teula de la teulada del Prado, i fa mal a algú.
Sí, i l'Ajuntament hem d'anar i fer el que vam fer amb la teula del Prado, que és actuar immediatament com va fer la Fundació i posar una reixa, això.
Quina responsabilitat tindria la Generalitat, però?
Doncs suposo que tota. Espero que no ens l'encolomin a nosaltres. Espero que tota, perquè són els propietaris, i fa temps que ho estem advertint. Fa temps que estem advertint que la situació és complicada, que l'edifici comença a tenir mancances, els veïns es queixen, lògicament, i per tant...
Ningú...
Sí, vagi. ja ho sabem, de tant en tant hi van, fan una netejada, però no és això.
Té mala solució també això, eh?
Bé, jo espero que arribem a un acord abans de que acabi el mandat, perquè ja no m'atreveixo a dir res més, però perquè puguem tenir, doncs, si ara l'opció és no venda i per tant no ho podem comprar, perquè sigui pel poble de Sitges, una sessió a l'estil de la sessió que hem aconseguit del Miramar amb la Diputació, de molts anys.
Ens queden 30 segons. Ple de pressupostos previst per quan?
Intentarem que vagi al ple ordinari de novembre. Per tant, el dia 27 intentarem. De fet, estem fent els últims ja retocs per poder-lo presentar als grups municipals que puguin estar interessats. Si no fos el cas i haguéssim de fer un ple extraordinari o ple ordinari de desembre, ho faríem.
Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.